Abans de començar, volem donar les gràcies a les nostres farfantes Neus i Mercè, als nostres afanetes Albert, Marta, Sandra, Susana, Jordi, Elisabet, Marc i Olívia i a la nostra humellera Lorena per donar suport a aquest projecte.
Abans de començar, volem donar les gràcies als nostres afanetes Sandra, Susana, Albert, Marta, Jordi, Adela, Elisabet i Marc, a les nostres farfantes Neus i Mercè i a la nostra humellera Lorena per donar suport a aquest projecte.
Benvinguts a Malandre Criminal, el podcast on comentem documentals de crims de la manera més cutre possible, perquè no sabem fer-ho millor. Jo sóc la Carla.
Jo sóc la Marta.
Jo sóc la Clara.
Molt bé, ja estem.
Bé.
Ja estem?
Per ja quin estem. Dia?
Per aquest dijous.
Ok.
Just comencem les campanades.
Abril, dijous, és jueves. Ah, mira, avui anem ràpid.
Molt bé. Per parlar així de coses una mica ràndoms. Per fi he provat el pernil de l'Eura.
Jo també. Fa poc.
Molt bé. Després de... Jo, literal, aquesta setmana, després de... No sé, què deu fer, 2 mesos que l'han tret?
Jo, igual com fa 2 setmanes, com a molt.
Buscant-lo i no trobant-lo enlloc.
Saps on l'he trobat un... jo? Jo vaig trobar el bon preu.
Però... Sí, el bon preu.
Jo l'he trobat al Condis.
Ah, en sèrio?
Però un, n'hi havia un. Vaya passada.
Boníssim. Està molt bo.
Això sí, haig de dir, 4 llesques de pernil.
Ja, de puta merda. Però sí. Està molt bo.
O sigui, pel preu que és, va a euro la llesca. Però, boníssim.
Sí, sí, sí. Aviam quan s'anim amb el fuet,
Sí. Fins i tot he provat a fer un biquini.
Sí, jo també.
I normalment aquests tipus de pernils o mortadeles veganes, coses que fan, es desfan. I és una puta merda. Aquest no. Aquest aguanta
la seva consistència. Aquest està com, fins i tot moll, en plan, com de pernil dolç.
Sí, sí. És que, a més, aquest aspecte de pernil dolç és una passada.
És molt heavy. A mi el que no m'agrada és que facin les... Bueno, els talls aquests estan super mega fins, però bueno, és ok.
Ah, jo... A mi que siguin fins no m'importa tant.
A mi m'agrada més que són una mica més gruixuts, però estan bé.
Si n'hi hagués el doble de talls, doncs...
Ja, pel preu.
Pel preu, però... Però igual a la llarga o baixen el preu o fa més.
És un capritxo. Però
sí, sí, sí. Cosa. És que no m'ho puc permetre tenir un, en plan, comprar-me un paquet d'aquests cada setmana, saps?
Sí. És molt bo, molt bo.
Però m'havia la llarga a baixar el preu. Clar, és molt la novetat, no?
Sí.
Bueno, també l'havien de baixar de l'euro i tot això i no l'han baixat mai.
Ja, però l'euro, tio, un paquet d'euro dona per diverses menjades.
A tu dona per diverses menjades, a mi em dona per una i dona gràcies,
Perquè tu menges euro amb coses. I la Marta menja coses a meure.
Bueno, ja, també.
Igual aquí el tema.
Igual sí, clar. És que per mi l'euro és quan hi ha mig plat, saps? És euro.
Ah, jo no em foto un plat d'euro. Sí. Jo, doncs, és en plan...
Si et menges l'euro a cullerades, com passa.
Bueno, passa, és veritat. És veritat.
Cosites, detalles.
Però, sincerament, a més... Fa temps hi havia 180 grams i ara hi ha 160. Vull dir que literalment em dóna part una menjada, una part.
Bueno, ho han fet amb tots els productes, això de que ara fiquen menys o són més petits. O...
Ja, és que... Bueno, he vist aquell tuit del Mercadona que hi ha gent com pesant tots els paquets perquè sempre hi ha com 20 grams menys del que diuen.
Sí.
Sí, però és que això és una cosa i és global.
Ja.
Té un nom, això té un nom.
Jo l'he vist així, o sigui, l'he vist d'això, però...
Que en comptes d'inflar els preus, fiquen menys productes, això té un nom.
Però com molt poc, perquè no te n'adonis, però realment estan posant menys producte.
Una cosa, heu provat el xoriço de l'euro?
Sí.
Està força bo. Congelat, sí.
Jo el trobo molt fort, però bueno, és xoriço.
A veure, se suposa que és xoriço, no?
Ja.
I per mi és més com una xistorra, un xerisco.
Sabeu que sí, no, total, a mi m'agrada molt el xerisco del Lidl. Molt random, eh? Però està molt bo.
No l'he provat.
No sé, a mi m'agrada més.
Jo, de tots els productes d'Eura, el que menys m'agrada potser siguin les hamburgueses. Crec que n'hi ha de millors.
Ah, no m'agrada, a mi no m'agraden les hamburgueses.
Jo no les he provat.
En plan, ja com... jo... Sí, és ja la que com... hi ha... Jo hi havia, però n'hi ha de
sí, millors. Sí, sí. Però jo crec que de l'Eura hi ha com... No sé quina mena d'ingredient posen en literalment totes les hamburgueses veganes que no m'agrada. O sigui, hi ha una cosa que no sé què és que no m'agrada. I l'única que no li he trobat aquest gust és a la Beyond.
La Beyond és de les millors.
La Beyond és la millor, sens dubte. O sigui, però...
és una passada, la Beyond.
Però no sé. No sé què li posen en totes les hamburgueses veganes. La de... És que l'he provat de diversos llocs. O sigui, l'he provat de súpers, o sigui, de marca blanca del súper, com del Lidl, tal. Els he provat d'altres marques i totes tenen com un regust que no m'agrada, excepte la Beyond.
No. I després, els millors nuggets, en la meva opinió, són de...
Els del Burger King.
No he provat els nuggets del Burger King.
Estic
sí, són de la Beyond.
De vegades.
No, de la Beyond,
de Beyond
no de Butcher. De Butcher.
Aquest, de Vegetarian Butcher o sí. de Vegan Butcher, els millors nuggets.
Sí, sí, sí.
Pues si, són els del, si són els del Burger King, estic d'acord.
Sí, 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 perquè
no, l'hamburguer... No t'he provat, King, no t'he provat a casa. L'hamburguer està bé, de Butcher.
Els nuggets tenen el mateix gust que els nuggets normals, perquè la meva cosina, que és super, super, super meticulosa amb aquestes coses, un dia es va equivocar i se'ls va menjar sense saber-ho i diu que no va notar la diferència ni res.
I després hi ha una marca que vaig trobar de casualitat a l'Alcampo, que fan diverses coses, i vaig provar com... Eren com uns filets empanats, vale? Era... però era una bossa congelada, no sé si venien 6 o 6 potser, 3 euros. I està superbo, però no me'n recordo de la marca. Era una marca que no coneixia. A veure si...
Jo a l'Aldi hi tenen una cosa que m'agrada molt, que són com... filets d'aquests, però venen com farcits de coses, i un d'ells és farcit de tomàquet i pebrot i no sé què, i està
molt bo. Mira, et dic la marca perquè la tinc guardada. New Wind. New Wind. Okay. New Wind Foods.
Ok.
Mira, us passo la foto. 3,55. Ve la...
Ah, doncs està bé.
I això per menjar-te en plan... Jo que quan me'n menjo un, saps? I em venen mitja dotzena.
Sí.
Està per 3 euros. Està molt bo. Mira, us ho passa. Sabeu que hi ha un munt de gent que no li interessa una merda, això?
Probablement, la majoria.
Però, recomanacions, proveu coses noves.
Proveu coses noves, mai se sap el que us pot agradar. Sí. I punt.
Okay. I punts.
Què més expliqueu?
I punts.
Avui he sentit pec per primera vegada, en plan, algú dir-ho, no irònicament.
És que jo ho dic tota l'estona. És que jo ho dic tota l'estona.
Oh. I t'has recordat.
També dic...
recordat. És que a més estava al meu costat el xaval, estàvem al menjar de la feina i estava parlant amb l'altre al costat i diu, no sé què hi fa pec. I jo, ok.
És que, a més, és mira, que... també ho sento, o sigui, ho sento en plan pec, però també sento l'expressió, me lo meto por el culo, en plan literal. Perquè, i justament l'altre dia vaig pensar en vosaltres perquè estava a la feina i estàvem canviant entorn amb el meu company de feina i va venir el responsable, que és un noi bastant jove, o sigui, deu tenir com, bueno, no sé, 3-4 anys més que jo, vull dir, i el responsable li va dir... Sí, i el responsable li va dir a la... O sigui, imagineu el nivell del responsable. Li va dir al meu company, que té la meva edat, que així de conya que li anava a portar un McFlurry o no sé què. I l'altre li diu, pues que... A més ho va dir literal, és que me lo hubiera metido por el culo el de Lotus. O sigui, i vaig pensar, mira... De forma
però clar, anem a donar context. Fa un parell de setmanes... La Clara i jo estàvem sopant amb uns amics, la Carla no hi era, i vam començar a parlar de terminologia de la generació Z que no enteníem.
La verdunxo.
Que jo sí que entenc.
Que clar, la Carla sí que entén. I estàvem parlant sobre això, tota la tecnologia, ens estàvem pixant de riure i enviant-li missatges a la Carla de...
Punxipelot.
Amorxis, morx, no era?
Morxis, morx.
Ah, morxis.
Morxis, morx, baby born...
Em sento com ma mare, tia.
I pec, que hi havia una... pec és important.
Hi havia...
I servir cony, això sí que ho saps, no?
Servir
això
cony, sí, això sí que ho sabia.
Vale.
Però és que la Carla ens va passar...
Sí. Us vaig passar un vídeo d'una noia que segur que la majoria heu vist.
No, i una d'àudios explicant i nosaltres pixant-nos de riure.
Era la decadència de l'Morxis Morx, aviam si el trobo.
Aneu a dir quina hora era, també, perquè...
Sí, era no era tan tard,
Jo podia estar a mig sobada.
Passades les 12 eren.
Sí. Ah, li vaig escriure.
No, però t'ho puc explicar, de memòria. Vull dir, no cal que...
No, anem a escoltar l'àudio.
No és un àudio.
Mira, això, buscava, mira. La cosa va així. D'amor es va passar a more. D'amore a morx. D'amorx a morx, perquè la han sobra. I això acaba d'arribant a morxis morx. Bàsicament, tot el que us he dit és la mateixa cosa.
Ho això estàs escurçant tant com puguis per de cop fer-ho el triple de llarg.
És que morxis llavors, morx té com més gràcia.
Teníem un amic que no en tenia. O sigui, no en tenia. Perquè si era tan curt, passava tan llarg de cop. Quan la gràcia és fer-ho al revés.
Oh, sí. Pobre. Aquell ho va passar malament.
Bueno, i
nosaltres ho passava malament.
Diu... Divorciade de Xarachera, era una altra.
Divorciade.
M'ho he oblidat.
I ser un pronombre, vosaltres ho sabeu el que és ser un pronombre?
No. Sí.
Tu saps el que és ser un pronombre, Clara?
Sí, crec que sí.
Què és ser un pronombre?
Quan no ets hetero, no?
Sí, en plan... Quan formes part del col·lectiu LGTB, com que sempre diuen això dels pronoms...
Clar, ens fan servir els pronoms.
Ser un pronom, saps?
Punxis punx.
Punxis punx.
Punxi pelot, a mi em va agradar.
Punxi pelot, ens va agradar.
És dels
punxi pelot, ho vam dir molt després.
Sí.
Bàsicament heu de posar CH a tot i ja està. És que serveix amb tot.
Però que m'havia oblidat tot això fins avui, saps?
Morxis morx.
Bueno, morxis morx. Podem començar... Baby Borns, podem començar amb l'episodi?
Bueno, no passa res, perquè avui el Dia Internacional és tan curt que ja va bé. Sí, mira, bueno, és el Dia Internacional del Parkinson, no té més.
Collons, que animat.
Sí, avui no estic dixaratxera, vull dir, és el que hi ha.
Avui no estàs tenint actitud de divorciada, Clara.
No estic tenint actitud de divorciada, no.
És el Dia del Parkinson i punxi pelot, no?
I punxi pelot, sí, ja és suficient d'important. No sé, vull dir, si voleu us dic alguna dada o alguna cosa, però vull dir, no hi ha res més important. Mira, no...
L'única persona que conec amb Parkinson, no la conec de veritat, perquè és el Michael J. Fox. O sigui que no sé res sobre el Parkinson.
El Biden, no, diuen?
El Biden té Parkinson.
Bueno, el Biden no, diuen que està malament del cap, però...
Ho diuen els de la dreta, sí.
No, ho diuen els del Trump, que, bueno, otro que tal Biden.
Que està estupendament aquest del cap, també.
Sí. També deien que tenia Parkinson al Franco, no?
Ah, sí.
Això ho he pres a Cuéntame.
Bueno, i que tenia un ou, també.
No? Bueno, lo de l'ou, aviam. Però que a Cuéntame diuen que tenia Parkinson. O sea, sí. Si és veritat o no.
Un dia hauríem de parlar d'això de la gent que només té un ou i per què acaben com acaben.
El meu gos...
No, la gent.
Gos,
ah, vale.
Un gos.
Bueno,
s'ha de dir que el gos de la Clara és molt dictador,
Sí, és molt dictador, sí, és un mini Franco, sí. Ara ja està de cotes baixes perquè té 14 anys i està sordo. Però, aún siguen ellos. Però, no és que tingués un ou, és que tenia un ou pujat i l'altre normal. Llavors, pobre, Clar, li van haver de treure els dos. Llavors ara no en té
cap. Ja posats. Bueno, llavors no en té un, Clara. O tenia dos o tenia zero.
No,
el que passa és que està mal lloc, però bueno.
En té zero, però ell com si en tingués dos i quatre, Vull dir, ell és geni i figura.
Sí, la mala llet.
Sí, el que fa molta gràcia És que li ha quedat la bossa, que sembla una pansa. Perquè, claro, ja no té...
Ja ah, no, no. Ous, eh? El meu gos li van treure, li van deixar jo pla.
No, pla, no, pla. El meu no. El meu no, pobre. Mm. Tot això pesa 2,8 quilos. La gent no es pensi aquí que és un bulldog. Té espíritu de bulldog, però és un caniche. No, no... Pobre, sí, sí.
Oh. Pobre. Oh, anys que no veig aquell gos, eh?
Sí, el Duquitos, pobre. Passa que està tieso ara...
Marta.
No, vull dir, està igual de nerviós com sempre, eh? I igual de protestant i tot. L'únic que fa, des de fa un mes està sort. No escolta res. Llavors ara jo em passo la vida pues, espantant-lo. Perquè és molt fàcil ara espantar-lo que s'enfada, saps? Llavors, bueno,
pues, pobret.
Sí, és que tenim una relació... Odiava, eh? Eh?
Que a mi aquell gos m'odiava.
Sí, normal.
Sí, sí. No, no, sí, sí.
Normal, Déu, guarra. Confirmem perquè la Clara no m'havia vist i estava a tres carrers més enllà, el gos estava abordant.
Sí, sí, sí.
No sé...
Sí. Té un odi especial al carter i ja ho he explicat mil vegades, però el... quan escolta el carter, que sap més o menys a l'hora que arriba, sempre et demana de sortir al balcó. I a vegades, si no hi penses, el deixes sortir. I clar, has d'estar pendent, perquè si el deixes sortir, què fa? Quan veu el carter, agafa i es pixa. Balcó avall. I més d'una vegada li ha ruixat la moto i el carter, eh? Jo, clar, ja hem tingut problemes. Total, que ara t'has de fixar quan et demana per sortir al balcó de que no sigui l'hora, més o menys, que arriba el carter, perquè si no el tio està pendent, saps? Per pixar-se i fer la lluvia dorada, vull dir que... Sí, sí, és així. La joia de vale. Tenir un... En fi, no té Parkinson, que és important, de moment.
No.
De moment.
No hi ha cap altre dia, llavors?
No, no, vull dir, mira, és només el dia del...
Bueno, mira, ja està bé, eh? Que hi ha alguns...
Sí, sí. La salut del dictador de los años... a los 80 años era delicada con un Parkinson avanzado, veus?
Mira, pensava que deies que era el dia de la salut del dictador, he dit, collons.
No, home, no.
Quins dies ens hem inventat de cop i volta.
No, home, no.
Molt bé.
Les coses molt que t'ensenya, cuéntame.
Seguim. Va, Carl Lynch.
Vinga, doncs avui pues tenim...
Ah.
Ah, no, pregunta.
Ah, va, saco.
Sí, sí.
No, vols fer una mini intro?
No, anava a dir que avui tenim una història interessant, molt mal explicada, que jo he intentat solucionar amb la millor de les meves habilitats. Mm. I amb això jo us ho deixo aquí.
Molt bé. Carla. Què és el malandri d'avui?
El malandri d'avui... Bueno, tenim dos. Un més important i l'altre menys. Què ets a dir? Que em fa una mica de gràcia, ara us explicaré per què. Però els dos malandrins són el Thierry Paulin, li vaig a dir, perquè no sé com es diu, Thierry Paulin i Jean-Thierry Maturin.
Sí, jo estava molt confosa perquè es diuen igual.
Exacte, es diuen igual, donen la mateixa energia que la Clara i jo. Sí. El que passa és que nosaltres no som assassines en sèrie.
De moment.
De moment, aviam, tot podria ser, eh? Però em fa molta gràcia i és molt confús alhora perquè, bueno, clar, és difícil. Jo he acabat dient-li Thierry a un i Jean a l'altre.
Molt bé. Cop.
I així,
després mira. De 3 setmanes he recuperat el meu micròfon, però no sé on està el suport del micròfon.
Molt bé.
I ara el tinc apujat sobre una màquina de fer forats i ha volat.
És
o sigui que si sentiu cops, intentaré treure'ls, però cops o alguna cosa, és que se'm rellisca el micròfon. És que si no ens tenia la mà tota l'estona.
Ja, més que incòmode.
Doncs bé. Bueno, us vaig a fer una mica d'espoiler. Comencem amb espoiler, com sempre. Aquesta història comença a la tardor de 1984 a França, on tenim en 2 setmanes 9 dones assassinades.
Joder.
Però és que acabem el 1987 amb 21 dones assassinades.
Joder. Quan has dit que començava un altre cop?
El 84.
Oh.
El que passa és que hi ha parons vale, pel mig, eh? Tot és
són bastants com... anys.
Sí, bueno, però és com atongades, saps el que vull dir?
Sí.
Al mig hi ha parades.
Doncs bé, jo he reestructurat tot el documental perquè m'ha semblat una putíssima merda. En plan, el documental estava bé, però no es pot traslladar la informació amb aquest ordre en un podcast. Sí. Llavors el que vaig a fer és fer-ho com a mi em surti de la Pepa, que és bàsicament el que faig sempre. Llavors
al final el documental és simplement la nostra font, ja està.
Exacte.
Sí, bueno, he hagut de fer servir la nostra altra font de referència, que és la Wikipedia, una mica també, perquè m'ha faltat molta, molta, molta informació. Llavors farem el que podrem. Això és així. Llavors us començaré explicant la història del pobre Thierry. Bueno, pobre un rato, després ja no tan pobre. El Thierry Paulin neix a la colònia francesa de Martinica, que és una illa del Carib, el 28 de novembre de l'any 1963. Per cert, Martinica segueix sent una colònia francesa. Un dia haurem d'obrir el meló sobre les colònies vàries que encara existeixen a dia d'avui, eh? No, de qualsevol lloc. No específicament franceses, però bueno, franceses encara n'hi ha bastantes, no?
Moltes, sí, sí.
Heavy, eh? Bé, doncs aquest bon home neix a la colònia francesa Martinica el 28 de novembre de 1963. Uns quants dies després de que naixés, els seus pares se separen. Vull dir, l'alegria els hi va durar poc. I, bàsicament, el seu pare els abandona i marxa a França. El Thierry el va criar la seva àvia, que la seva àvia tenia un restaurant i, bàsicament, doncs, anem a dir que no era la millor figura materna que podria tenir el pobre Thierry. Perquè, bueno, bàsicament passava d'ell i també doncs algun cop havia rebut el Thierry. Alguna hòstia per aquí, per allà, li havia caigut quan era petit. Evidentment, doncs, no té gaire estabilitat. La seva vida quan és petit és molt caòtica i té el que diríem traumites, no? I creix amb traumites. I llavors què passa? Que es muda a França. Aquestes coses ja ho fan, eh? Ens mudem, aviam si solucionem la vida, que normalment no passa, però bueno, es muda a França i s'allista a l'exèrcit. Però l'exèrcit tampoc té molta sort perquè, bueno, li fan bullying per dos motius. El primer, que no sé com es diu en català, que és mixed race, en plan perquè, bueno, té el pare blanc i la mare negra o al revés, no ho sé. I bàsicament perquè és negre i per ser homosexual.
Lo tiene todo.
Resumint.
És un negre bisexual, bisexual no, homosexual. Bueno, no ho sé, igual és bisexual, tampoc l'he preguntat. Però aquí ens diu homosexual a França d'aquella època, pues, li fan bullying a l'exèrcit. I l'any 1984... Sí, sí, sí.
Cosites.
Quan té 21 anys, se'n va de l'exèrcit i es muda a París. Quan deixa l'exèrcit, troba una feina a un club de nit que és bastant conegut per ser un lloc d'espectacle de travestis i drag queens. Que vull dir, no està mal. Si vens a l'exèrcit que et facin bullying i acabes en un lloc d'aquests, doncs he vist coses pitjors. El més important d'aquesta etapa que ja està allà en aquest club és que coneix el John Thierry. És un noi de 19 anys i bueno, s'enamoren. S'enamoren, comencen a fer drag queen junts i comencen també a viure junts en un hotel que es diu Laval. Que vull dir, hòstia, està bé, no? Viure en un hotel. També si et pots permetre un hotel, no et pots permetre un lloguer. Però bueno, igual aquesta idea no...
No sé, la gent també viu a l'hotel Cecil, saps? Si no...
Ja.
El què?
Saps què vull dir? Que hi ha molts hotels, com aquí, aquí són més les tipus pensions. Que és el seu hotel, però saps que no són hotels, són
no, una bueno, habitació però...
xungui, hòstia. Que vas per superbarat tu i...
Bueno, no ho sabem això, eh? No ens ho diuen en quin... Bueno, ens diuen a l'hotel.
No, clar, podrien estar al Rizal, també ho sé, saps?
No sé quin tipus d'hotel
és. Pacifiquen.
No. I llavors, què els hi passa? Comencen a viure junts, tal, no sé què, I bueno, en aquests ambients que es mouen, pues, comencen a... bueno, comencen, no, es fan addictes a les drogues.
Vale.
Comencen a viure per sobre de les seves possibilitats, en el sentit econòmic. Comencen a gastar moltíssim, a fer moltes festes, a comprar molta droga, etc, etc. I de la relació descriuen que el Thierry, que és el primer, tenia, doncs, una actitud bastant dominant sobre el John, que el seguia, doncs, una mica en tot i bueno, li seguia el rotllo. Llavors, què passa? Que quan tu comences a viure per sobre de les teves possibilitats, passa una cosa, que és que et quedes sense diners. Així com a causa-efecte.
No se podia saber.
No. I llavors, doncs, per poder seguir amb aquesta vida que duen i que els agrada, doncs han de buscar una altra manera de fer diners. I quina és aquesta manera que troben de fer diners? Doncs pues robant. Robant, però acaba una mica malament. El robatori. La intenció és robar, però el robatori acaba, pues, regular, tirant a malament. Perquè aquestes persones, vale, a qui roben, les acaben matant. I aquestes persones a qui roben són dones grans franceses. De diferents parts de França, no ho sé.
Dones grans franceses.
Dones grans franceses, és així. A més, aquests assassinats, tu podries pensar que si tu robes algú per... Bueno, o sigui, assassines algú per un robatori, moltes vegades aquest robatori... O sigui, són robatoris que han acabat malament. No és una cosa que tu anessis amb la intenció de matar algú. No sé si m'estic explicant. M'esteu entenent? O sigui, normalment, quan tu vas a robar algú i acaben assassinat, és perquè alguna cosa ha passat pel mig, però no és la intenció principal. Moltes vegades. Però aquesta gent, doncs, sembla que una mica sí. Bueno, almenys pel Thierry. Perquè els assassinats són superbrutals i, a més, comporten tortures entremig. Però, bueno, anem a explicar una mica com passaven els assassinats. Perquè sempre, més o menys, anaven sempre igual.
Superdivertit.
Sí, sí, sí. Anem a explicar-ho una miqueta. Bàsicament, picaven a les portes de les víctimes, que ja us he dit que eren dones grans, i el Thierry els hi tapava la boca quan entraven i les empenyia cap a dins. Llavors, el John tancava la porta i el Thierry, doncs, bueno, els hi fotia d'hòsties fins que deien on estaven els diners. I llavors les lligaven amb cables que trobàvem per la casa, el que trobessin, i el Thierry es quedava vigilant-les mentre que el John buscava on havien dit que hi havia els diners. Però què passa? Que mentre un estava buscant els diners, a l'altre se li anava la olla. I llavors començava a torturar-les fins que al final acabava, doncs, estrangulant-les i matant-les. Això és més o menys com anaven els assassinats. Algunes de les tortures que havien dut a terme, que així molt resumidament, doncs algunes els hi cremaven la roba i després les cremaven amb elles. Alguna li havien trencat una ampolla de vi al cap. Alguna altra l'havien obligat a beure un producte de neteja superfort, que era com netejador de desaigües, deien. No sé exactament quin producte és, però sí que sabíem que era com, o sigui, semblant al lleixiu, que era un producte corrosiu i que cremava per dins, bàsicament.
Sí, això és el que quan la pica comença a no tragar també l'aigua, tires allà i ho deixes en plan... Sí. No sé quanta estona és i després...
Sí, el que passa que és que, com que diuen, surt varia gent i hi ha gent que diu coses diferents, però bueno, és com és aquest producte, suposadament, el que li fan veure. I aquesta víctima que li fan veure és la Alice Benign, de 84 anys. No expliquen gaire de les víctimes, per no dir que no expliquen res, excepte que diuen coses així puntuals. Llavors, jo tampoc us he posat com tota la llista de víctimes. Bàsicament, quan expliquen alguna cosa específica d'alguna d'elles, doncs sí que la mencionen el nom, però bueno, jo he anat aquí omplint informació una mica com he pogut. Doncs, la majoria dels crims passen al barri de Montmartre. No sé com es diu. Jo li diré Montmartre. Què passa? Que és un... Bueno, el districte 18, diuen, de París. És un barri suposadament benestant, més o menys, i clar, perquè no aniràs a robar on no hi ha diners. Això és de lògica aplastant. Llavors comencen a robar i doncs, aquesta gent d'aquest barri entra una mica com en pànic, anem a dir. Que això és el que passa en tots els barris, que passen coses. Que
la gent està molt guai, meu matre.
Sí, jo no he anat
un parell de vegades. Està molt bé. La veritat és que...
És molt guai.
M'agradaria. No explorar. Estic un parell de vegades, però sempre en plan un matí o una tarda. I l'última vegada que va ser passat vaig anar al museu de Montmartre, que crec que era la casa on vivia Rembrandt, m'estic inventant, algun pintor famós d'aquest semblant, que saps el nom, però no me'n recordo.
Sí.
I em va encantar. Era tot art déco. Era tan guai. Tots els pòsters de principis de segle XX, saps?
Sí.
Un dels meus museus preferits.
Tu, Clara, què has de dir d'aquest barri? Alguna cosa a destacar?
Bueno, és dels barris més macos de París. He de dir...
És on vivien tots els artistes.
Sí, la part maca del districte 18, perquè tot el costat és una mica més turbio. Però hi ha molta vida nocturna, saps?
Sí, és on destaca la catedral tan gran, que no es diu.
Sí, sí, sí.
Està dalt d'un turó.
El Sagrat Cor.
Ai, el Sagrat Cor.
Com el col·le del Vendrell, el Sagrat Cor.
Com el pati del nostre col·le.
El pati del vostre col·le es deia el Sagrat Cor?
Sí.
Tenia un pati, que era un pati intern.
Però el vostre pati tenia noms.
Ah, tots tenien nom?
Tots tenien noms?
El pati
blau. A veure... Clar, els noms eren el pati blau, el pati... No, el pati del progrés, el pati del Miki i el pati del Sagrat Cor.
Una cosa, en quin moment teniu en la mateixa escola el pati del Miki i el pati del Sagrat Cor?
No, perquè el...
Sí, sí.
No, perquè el pati del Miki... Aquesta situació.
El pati del Miki hi havia uns murals, o una porta que havia pintat el Miki, i era el pati on anaven els nens de 3 i 4 anys.
Sí.
El pati del Sagrat Cor...
Però una cosa, aquests noms eren noms que els doneu, que els donàveu vosaltres?
No!
Literalment no, tenien el nom.
Tu entres allà amb 3 anys i el profe et diu, anem al pati del Sagrat Cor.
Clar, perquè
era de l'edifici antic, era el pati interior, o sigui, és un pati interior, però que dona la capella.
O sigui, llavors havia sigut... O sigui, tu has de pensar que compartien pati dels 3 als 18 anys. Llavors, clar, tu no pots tenir els nens de 3 anys barrejats amb els de 12.
No, si això llavors, ho entenc. El que no entenc és el nom dels patis.
Depèn del curs que anaves, et tocava un pati o un altre. Doncs pues et tocava el pati del Miki, el pati blau, el pati del
Miki... El pati blau era de color blau. Clar, la pista era una pista de bàsquet de color blau.
Clar, els grans anaven al pati blau, que allà fotia un fred que te cagues a l'hivern. Però bueno, però era el pati més gran i el més maco. I
tenia, no, aquell era el pati del progrés.
Sí.
El pati mateix. Blau és el que donava primer de primària.
No, que és el del mig.
Ah, coi, és veritat.
El pati blau és el mateix, el del progrés, que feia molt de fred. I aquell era el més gran.
El pati del
que
mig.
Que ja podíem jugar a futbol. Saps pues com és el de futbol? Teníem gran.
El pati dels grans i el pati dels petits.
I després hi ha el pati...
Punys.
El pati del Sagrat Cor, que el pati del Sagrat Cor era el pati que jugaves quan plovia, perquè era un pati cobert.
Sí, clar.
Que era, tenia perquè forma de donava... capella. Perquè era com si fos una església.
Donava a la part de darrere de la capella hi havia
una mica de mal rotllo,
i P3.
No, que
I
va.
Els... No, no, no.
I, bueno, a veure,
I els patis...
Bueno,
no sé. Això era pregunta, de que jo no recordo. Els patis que hi havia davant de P4 i a l'entrada de P3 tenien
era,
nom?
Era el pati del
el mig. Pati del gimnàs? No, aquest era el de
dalt. Ah, aquell
sí. Hi havia
sí,
davant les portes de P4.
L'entrada. Sí.
És que vale, i pujant les escales...
1, 2, 3, 4, 5 patis ja hi havia.
Abans d'entrar a... O sigui, davant de les classes de P4 hi havia un mini pati allà també. No era P4, no tenia nom, sí. Aquell. Era el pati,
bueno, era el pati del mig.
No era el de dalt, el pati del mig. El que donava primer de primària.
Sí, però... Claro, però vull dir, era igual, el mateix, no? Baixava les escales i hi havia el pati de P4.
Hi havia un tram d'escales.
Bueno, baixava les 4 escales, si era el P4, que allà hi havia les fonts.
Sí, això sí, hi havia les fonts.
I els lavabos.
I els lavabos.
Que una cosa et dic, molt col·le de monges, però els lavabos eren gender neutral, eh? Ojo, era molt...
Sí, sí, sí. Molt avançats.
O sigui, avançats con nuestro tiempo. En fi, a Pati a Sagrat Cor. Seguim.
Meravellós. Seguim. Això estàvem parlant
una cosa, de... Una cosa, que us heu deixat el millor del barri de Montmartre.
Què?
Què?
Que hi ha el barri de Pigal, a dins, que és on hi ha els sex shops i les prostitutes.
Ah, bueno, està bé.
Ah, veus, això està bé.
Que bàsicament és com el barri rojo, però de París.
Cadascú té els seus hobbies,
allà...
eh?
Allà cadascú té els seus hobbies. Estat. He anat als museus, només.
És famós, el... Bueno, hi ha el Moulin Rouge.
Però quina... Ah, però llavors allò està més avall, sí.
Però és forma part de Montmartre.
Sí, 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 però és com a la part de baix del turó.
Clar,
sí,
que la Marta a baix no va. La Marta
sí,
només va.
No, sí, però està el Moulin Rouge i tal, però allà és, en plan, és un passeig enorme, sí, està sí, molt sí. Està guai.
I sap... que em va fer molta gràcia això, m'ho va explicar el meu pare, no sé si serà veritat, eh? Saps per què es diu el barri Pigalle?
Per què?
Perquè a la Segona Guerra Mundial els anglesos li deien la Pig Alley, o sigui, el carrer dels cerdos.
Uau!
Saps? L'avinguda dels cerdos. Llavors, els francesos van dir, pues, uau, francesos.
Sí, per mi. I em sap que igual anaves a dir alguna cosa de gossos pigalls, o?
No, no, no. Això m'ha dit el meu pare, eh? Ojo, cuidao, que igual és mentida, però...
Molt bé. Font d'informació, el pare de la Clara.
Sí, home.
Ah, és francès?
Sí, doncs sí, sí. Res. Bueno, aquí està Montmartre que està condint el pànic. I què està passant? Doncs la policia, per la seva banda, prenent-se el seu temps, troba diverses empremtes dactilars que coincideixen en diverses de les escenes del crim. Però què els hi passa a aquesta gent francesa? Que per aquelles èpoques no tenien una base de dades central. O sigui, ells podien passar a cotejar les dades o com es digui, però si tu havies fet una cosa en una altra ciutat o el que sigui, doncs no quadraven. I llavors, res, passen això, però ni el Thierry ni el Jean Thierry han fet res a París. Llavors no estan fitxats. I què passa? Que potser tot hauria estat bastant més senzill si haguessin tingut una base de dades centralitzada, perquè el Paulin ja estava fitxat per la policia perquè havia robat a Toulouse quan tenia 19 anys. I, de fet, fins i tot l'havien condemnat a presó per 2 anys, però finalment doncs, li van suspendre la condemna per motius que ni sabem ni ens interessen. Però ell estava fitxat per la policia a Toulouse.
Home, però... interessar-nos sí que ens interessen.
Bueno, havia robat, doncs clar, perquè vols que robés. Per què vols que robi?
No, ja, ja, però bueno, són coses que ens s'han d'explicar.
Bueno, doncs el documental no ho expliquen. I jo fins aquí puedo leer.
Molt bé.
O sigui, que ell sí que estava fitxat i tenien les seves empremtes i tot el rotllo, però la tenien a Toulouse, no a París. O sigui que fins aquí no saben res. Què passa? Que, com us he dit... entre octubre i novembre del 84, els dos nois havien matat a 9 dones grans per robar els diners. Vull dir, els havien robat i les havien matat. Llavors la policia, clar, està bastant pressionada per tot aquest tema perquè al final són molts robatoris en molt poc temps i la gent està una mica cucu, que s'entén. Llavors la policia el que fa és enviar les empremtes a presons i hospitals per veure si troben alguna cosa, però no troben res. I fins aquí es queda la investigació policial de moment, perquè de cop i volta, al novembre del 84, els assassinats paren. O sigui, teníem en unes setmanes 9 assassinats i de cop i volta paren. I es preguntarem. Perquè han
per
parat de cop els assassinats. Molt bé, Clara, aquesta és la pregunta. Doncs el
la
que
resposta...
havia passat... Ara te la dic. El que havia passat és que els dos nois havien marxat a Toulouse a viure amb el pare del Thierry.
Ah.
I dius, ah, bueno, i què va passar a Toulouse? Pues poca cosa, perquè... Es veu que hi havia molt de mal rotllo amb el pare del Thierry bueno, van haver-hi escenes una mica dramàtiques amb el pare del Thierry perquè no acceptava gaire això de l'homosexualitat del seu fill, però bueno, van estar allà un temps fins que el John va decidir que tornava cap a París, que ho deixava, i el Thierry va decidir que es quedava a Toulouse un temps més. També diuen al documental que van trencar perquè, bueno, no sé si ho diuen al documental o ho he llegit després a la Wikipedia, no me'n recordo, però diuen que també van trencar perquè el Thierry volia pues, seguir matant i seguir robant i seguir vivint aquesta vida que duien, però el gent ja no ho veia gaire clar. Ja va ser dir que es baixava del carro dels assassinats perquè no li agradava el tema. I llavors, amb el Thierry està gairebé un any a Toulouse fins que el novembre del 85 torna a París. I llavors, del novembre del 85 fins al juny de l'any següent ja apareixen 6 víctimes més. Però aquest cop només va sol el Thierry. El Jean no participa en el tema. Llavors, aquí la policia ja sospita fortament i creuen que és el mateix assassí que l'any anterior havia matat a tantes altres dones. Però s'han adonat que actua més ràpid i de forma menys cruel. Però menys cruel direu per què? Que s'ha fet un softie? No. És perquè no té temps ell sol de torturar tant a les víctimes i llavors pues, va més per via. El què, perdó?
El multitasking. He dit.
Clar, no pot estar torturant, buscant diners, no li dona temps. Llavors va fent via. Llavors el Thierry torna a l'escena de l'espectacle nocturn. Li ha agradat aquesta vida, però ell és conscient que no té prou connexions ni contactes com per aconseguir la fama que ell vol. Però, bueno, espereu un moment perquè aquí ja no sé què té a veure això amb la resta de coses.
Molt bé.
Bueno, que era una persona...
Et segueix robant per aconseguir més diners, no?
Sí, bueno, això sí. Però vull dir, que era una persona que era, o sigui, a part de viure de l'espectacle nocturn i tot això, no era una persona extremadament sociable, tot i que sí que deien que era bastant amable i bastant sensible. Però, bueno, després estava matant gent. Llavors, bueno, és una mica... Ell sempre saludava. Això volia explicar amb aquest tros. Que això, que sempre saludava el Thierry. I que fins i tot les seves exparelles i amics tal que l'havien descrit deien que era una persona molt amable i molt sensible. Però, bueno, suposo que amb tothom menys amb persones grans i iaies franceses. Les iaies franceses no li acabaven una mica. Llavors ens situem a l'agost de 1986 i el detenen a les afores de París. Direu, per què? Pels assassinats? No. El detenen perquè es baralla amb el seu camell. Perquè es veu que la cocaïna que li ha donat no és de bona qualitat.
Clar.
I això el Thierry no ho pot suportar. Vull dir, clar, amb tota la feinada que li porta per aconseguir aquella cocaïna i a sobre li ven una puta merda, no, això no ens ho podem permetre. Llavors es baralla amb el camell i arriba la policia i el deté. Llavors, aquí sí que li prenen les empremtes i direu, ah, estupendo, llavors sabran que és l'assassí de les iaies. No. No, perquè no les comparen amb l'assassí de les iaies.
Molt bé.
Vull dir, bueno, la policia francesa, la gendarmerie, va una Vibe. Mica perduda. Va una mica perduda. Sí. Llavors no comparen i no saben què és ell. Tot i així, per tot aquest tema de les drogues i tal, passa 16 mesos a presó. I allà a presó comença a mostrar símptomes de ser positiu amb VIH.
Vaja.
Que no sé, no em pregunteu per què, però, o sigui, quan comencen a parlar sobre aquest tema en el documental, ho vaig veure superclar abans que diguessin Redec, vida, aquest noi, malament anem. Doncs res, comença això, a mostrar símptomes de ser positiu amb VIH i quan al final dels 16 mesos surt de la presó, doncs ell ja té la certesa de que és positiu i de que es morirà en breus. Perquè recordem que en aquella època pues, cura no hi havia. I llavors, què passa? Que en comptes de parar, reflexionar sobre el que ha fet, dir, hòstia, quina putada, moriré, tal, aquestes coses, el que li provoca el diagnòstic és que ell se n'adoni que li queda poc temps. Llavors ha d'aprofitar el temps que li queda al màxim. Com aprofita el temps que li queda al màxim? Doncs necessita més diners. I més diners vol dir més assassinats. Té tota la lògica del món. Sí, llavors comença a matar gent a saco paco. Mata, bueno, clar, de 6 que em portava fins a 21, us podeu comptar. Bueno, fins a 21 no, que li hem d'arrestar les 8 que ja havia matat amb el gentierri. Però bueno, que podeu comptar que la cosa avança. Llavors, el 25 de novembre de 1987, comet un error.
No!
Vull dir, ell anava fent, tranquil·lament. Però llavors hi ha un dia que la lia. En el seu penúltim atac, no és l'últim, és el penúltim atac, ja és contra una dona que es diu Berta Finalteri. Berta Finalteri. No. Durant aquest atac, la Berta, que també té com 80 i pico d'anys, té la, bueno, no sé si no li tapa bé la boca o com funciona el tema, però comença a cridar, té la possibilitat de cridar i algú la sent. El conserge la sent, sap que ha passat alguna cosa i aconsegueix veure el Thierry. La que també aconsegueix veure el Thierry i que no acaba morta en aquesta ocasió és la Berta. Perquè, clar, amb tot el tema de qui ha cridat i de que ve algú i que l'ha vist algú, el Thierry es posa molt nerviós i en un moment donat l'estava estrangulant i la dona per morta, o sigui, com que dona per fet que està morta, però no ho està. Llavors la Berta es recupera en uns dies i llavors creen un retrat robot que la policia aconsegueix, fa servir per identificar-lo i el deté 4 dies després d'haver matat la seva última víctima, que encara hi havia una víctima després de la Berta.
Una més. Sí. Una més. Perfecte.
Un moment. La policia...
Aquella és l'última, ja acabo.
Vinga, va.
Un moment, home, collons, encara em queda un rato. La policia l'interroga. I la gendarmeria francesa, que són els més llestos del barri, tenen un pla... per aconseguir que confessi. Comencen a preguntar per l'Alice, que és la dona que havien fet veure el producte aquest de neteja corrosiu. I ell diu, no, jo no me'n recordo d'aquesta dona, no sé qui és. Llavors, què fan? Agafen el pot del producte aquest i de cop i volta, com el que no vol la cosa, el deixen allà sobre la taula. I el Thierry, que és molt llest, diu, no, això no és meu, això és del Jean Thierry. I clar, doncs l'ha cagat, perquè
clar.
Sap de què va i a més a sobre li fot el mort a l'altre i els hi dona el nom de l'altre a la policia.
Molt
llest. Total, que aquí ja, bueno, la lien. La policia era més llesta? No, però és que el Thierry menys, saps el que vull dir? I llavors, això, que la lia part del Thierry... Llavors és quan involucra l'altre i res. Ell confessa 21 assassinats i a més els confessa amb molt de detall. Però, sense saber ben bé per què, la policia l'acaba acusant de 18. Jo que els 3 que falten... No, no ho sé, però suposo que no deurien tenir... Exacte, no deurien tenir prou proves. Però bueno, que ell confessa 21, eh? A més, amb aquests detalls que eren... super específics, com per exemple el color de les cortines que hi havia a casa de les víctimes. Saps el que vull dir? Són coses que no podia saber per altres mitjans que no fos que hagués estat allà pues, fent els actes criminals que estava fent. Fent alguna cosa. Però bueno, la policia explica en el documental que creuen que en aquest moment de la confessió, ell fa servir tot això com una manera de confessar-se entre cometes, religiosament, com abans de morir, saps? Com que es confessa i diu, bueno, com que m'haig de morir, doncs ho confesso i dic que me'n penedeixo i mira, saps? I això que m'emporto. Que també et dic, vull dir, si ja ets gay, molt recuperable no estaves. Però bueno.
Si te'n penedeixes de tot, el cel... No.
Bueno, però ell se'n penedeix igual dels assassinats, però se'n penedeix de ser gay? Això no ho hem preguntat. D'això no en parlen.
Sí, pa'lante.
Clar, clar, bueno, tu te'n penedeixes de tot, eh? Un cop allà dalt, vull dir... Qui vol saber el que te'n penedeixes i el que no?
Clar, vull dir, tu dius que sí, que jo me'n penedeixo de tot.
Clar, no, jo sí, fatal.
És tan dia farà un any, clar, sí.
Sí, clar, sí. Vull dir,
això es diu l'extremoció, això.
Culpa de mon pare, això. Ja està.
No, és la bellesa de la crisi. Tu dius que t'enrepenteixes i tot està part d'un any, acabat. No has de fer res.
Ah, sí, és que mira, ho he passat. Perdoneu, jo és que no sabia
perdoneu,
que això
no podia fer.
I ja està, no saps?
Clar, sóc pecadora.
Que no vaig fer la comunió i clar, aquestes classes me les vaig perdre.
Això potser és més xungo, ja.
Clar, bueno, culpa de mon pare, no? També, vull dir, no sé.
No,
de
clar,
que sigui.
Aquí igual la Clara i jo
però,
no estem batejades,
sí igual
tindria més
joc. Quan no podia decidir,
veus?
Algú és algú.
Más que nada.
Era menor, jo no sabia, ja està.
Jo no tenia això. Jo volia, mira que volia regals, i no me la van fer la comuni.
T'he vist?
Bueno.
A mi ma mare, jo la vaig demanar pels regals i el vestit i tal, i ma mare em va dir, si l'any que ve encara la vols, la fas.
Sí.
Pues mira, i l'any que ve m'ho va preguntar i m'havia oblidat ja.
Jo tinc un traumita, amb la comunió.
Tots els meus cosins han fet la comunió, però el meu germà i jo no. Suposo que perquè ma mare es deuria negar profundament. Però bueno, la meva iaia li vam fer pena i ja ens va comprar un regal de comunió. Encara que no l'havíem fet, però ja els va comprar igual.
Quin traumita tens?
Jo no sé si te'n recordes que l'any que tothom feia la comunió, que era tercer de primària...
Les fotos.
No sé si això ha canviat. Just vaig tenir una cosa que no m'ha passat mai més, que és que tenia una monja de tutora, que m'ha passat molt poc.
Tu tenies? Ah, no anàvem a la mateixa classe, encara.
No anàvem a la mateixa classe. Total, que jo me'n recordo que, clar, la majoria de gent va fer la comunió allà, no? Pels regals, òbviament. I em sembla que a la meva classe érem dos que no fèiem la comunió. Un company i jo. I llavors la tutora en qüestió, que era monja, repeteixo, tenia com un àlbum que quan feien la comunió, l'estampeta la posaven a l'àlbum, no? I a mi em feia com molta ràbia perquè quan hi havia com cada dilluns que havia passat alguna comunió, doncs hi havia com la cerimònia de posar la fucking estampeta a l'àlbum. I clar, tots es reunien per fer això i jo no podia fer. Llavors em sentia com molt... em sentia com molt apartada del grup i a part et feien sentir molt apartada del grup.
Sí.
No els nens, sinó...
Tu saps què era?
La monja en qüestió.
Jo no tenia la monja, o sigui, anàvem mateix curs, diferents classes, jo no tenia la monja, tenia una senyora. Aquella dona ficava les fotos, en plan, la gent li portaven marcs, o ella portava marcs, i les ficava en marcs sobre l'armari. Sí.
Què dius? Hosti, que heavy, no?
Sí.
Uau.
Potser no eren totes, hi ha algunes quantes que algú li va portar marcada, no sé, no
és
recordo,
pitjor.
Tenia 8 anys. Però jo recordo sobre un armari que hi havia on hi havia el material i tal, allà estaven els marineritos i les princesetes i jo en plan ok.
És que la monja que hi ha jo crec que em tenia mania perquè jo sempre he sigut molt bona nena, o sigui, jo treia excel·lents en tot, en plan, era el típic nen repel·lent de la primera fila. Sí, però a part, resulta que el meu tiet, que la va tenir de tutora, li va baixar les calces un dia. Perquè el meu tiet era un follonero. Llavors, jo crec que ja la reputació ja em venia d'aquí i jo era majíssima. Però és que tinc un reporte de notes que darrere està escrit en plan, amb lletra d'ella, lo malament que em vaig portar i lo dolenta que era perquè es veu que havia obert el sobre de notes per mirar quines notes havia tret. I pensava, aquesta em té mania, aquesta tia em tenia mania.
Tothom, això.
Bueno, doncs jo ho tinc apuntat, que es veu que em va fer molta ràbia i vaig arribar a casa en plan, mira, mam, mira què m'ha fet. Pues,
jo també, quina tonteria, sí. Perquè ens deien que no obrissin les notes, però no les obria.
M'ha quedat el trauma, d'això de les estampetes, perquè, clar, jo també volia ser partícip d'aquesta cosa tan guai que es feia a classe i em tenia allà pinta amb macarrons, o sigui, puede ser. Sí. No, de veritat,
m'ha quedat trauma. Això,
No feu bullying a la gent,
Jo li vaig preguntar a ma mare, li vaig demanar fer la comunió només pels regals i la foto sí, i la cerimònia, la classe i tal. I també quan ma mare em va dir, però saps que has de fer un any d'extra classe? Vaig dir, uf.
Ja, sí, clar. Sí. Jo li vaig dir a ma mare que volia perquè em fessin regals i em va dir, però has d'anar a catequesi. I vaig dir, ah, doncs no.
Sí, sí, sí. Jo me'n recordo de jugar amb tots els nens, que igual si acabaves a les 5 de la tarda, la catequesi començava a les 5:30, jo què sé. Llavors anàvem amb la iaia a la plaça de l'església a jugar com cada dia. I de cop a les 5:30 havien de marxar tots a fer la fucking catequesis i em quedava jo amb els meus cosins jugant a la plaça. Jo es pensava, jodete, mira, que jo em quedo i vosaltres no, no? Però, clar, després em passava això, com feien el bullying, però bueno.
No, veia, a mi ma mare em va fer esperar-me un any i llavors m'ho va tornar a preguntar si volia fer-ho.
Sí,
i m'havia oblidat completament.
Sí, a mi també se'm va passar ràpid.
O sigui que...
Sí, sí, sí.
És difícil quan tens 8 anyets i per la raó que estiguis...
I no ho entens.
Com... Clar, no ho entens. Estàs fora de la onda.
Bueno, deixeu-nos en comentaris els vostres traumites de la comunió.
Segur. Perquè qui l'hagi fet segur que també té traumites de la comunió.
Heu de tenir, sí, heu de tenir traumites. Amb l'església es tenen traumites o no es tenen? Saps què vull dir?
Sí.
No?
Bueno, amb l'església es tenen traumites. Punt.
Punt. Sí,
punt. Ja
i punt.
I punt. Però sí, sí. Bueno, el Thierry no sé si tenia traumites amb l'església, suposo que sí. Però que qui sí que tenia traumites és amb la seva àvia, com ja hem comentat. Llavors, els grans psicòlegs de la presó li fan proves per veure per què ataca aquestes dones grans. I arriben a la conclusió d'aquí és pels traumites que té amb la seva àvia. Uau, una carrera per això,
Sí, sí.
Vull dir, heavy. Però, bueno, això, que bàsicament ataca aquestes persones perquè li recorden a la seva àvia que amb qui va tenir una infància bastant dura.
O igual perquè l'objectiu era robar els diners i pensava que les senyores grans seria més fàcil.
Bueno, això diuen. No sé, vull dir, jo crec que segurament és això, més que allò de la seva àvia, però bueno, que, vull dir, al final són persones molt vulnerables, físicament no et poden atacar tu, llavors qui hi ha més fàcil que... Però bueno, també, no, o sigui, allò del robatori, sí, però allò de les tortures...
Ja, sí que és...
Sí, quina necessitat de torturar-lo, saps? Probablement s'ensenyava així d'aquesta manera... Parlo de la seva àvia, o sigui, la robava per àvies perquè eren dèbils físicament, però allò de les tortures és bastant injustificable, si no és pels traumites.
Sí, sí.
Ja, cert, cert. Té raó.
Bueno, esperem un moment. Minut de reflexió. Ja està. Llavors, a qui acaben detenint també, finalment, és el Jean Thierry, pels 8 assassinats que sí que va cometre amb el Thierry. La resta no, però aquests 8 se'ls menja. I llavors aquí entra l'advocada dels dos, que clar, no s'entera gaire de la situació perquè clar, cadascú s'acusa l'altre. Llavors el que fa és organitzar com una mena de careo entre els dos per saber exactament què és el que ha fet el... Bueno, ella és l'advocada del Jean Thierry, però organitza amb aquest careo per saber què ha fet el Jean Thierry i de què l'ha de defensar i de què no, bàsicament.
Sí.
Llavors, què passa? Que el Thierry el que fa és que no només contesta les seves preguntes, sinó que es passa tot el careo rient, passant de tot. Vull dir, el Thierry va dir a mi, pel que me queda en el convento, és el que vull dir, i es va passar tot el careo pixant-se de riure... I ja està. I no contestarà cap de les preguntes que li feia l'advocada.
Un crac, mastodonte.
Minut de reflexió una altra vegada. Deixa-les, les campanes. Que la gent reflexioni amb nosaltres.
Vols callar en el minut de silenci? Per escoltar les campanes.
Li dona un toc rural al tema.
saps? Abans l'estrella, ara ja fa molt de temps que passa.
No, home, no, deixa-les.
Ho intentava, intentava treure-les.
Molt bé, aplauso.
Són les 12 de la nit, gent.
Bueno, molt les 12 bé. I 1, no? Un... Perquè no van mai a l'hora. Això és una cosa fantàstica.
Bueno, les 12 i 1 és bastant a l'hora, eh?
Sí, perquè sí, abans era
millor. Ja, ha començat dir... les 12, ha trigat un minut.
La...
Està molt el bé. Highlight... Normalment és ai, 53 i passat 5 minuts. Vull dir...
Molt bé, molt gent. Molt... Són les 12 de la nit d'un dimecres.
I aquí estem.
La... No, les 12 de la nit de dimarts, no?
Bueno, tècnicament
bueno, dimecres.
Ja. Bueno, this is very confusing. I am confused. Sí, sí. Doncs res, això. El Gen es riu de tot i diu que el seu exnòvio, el Thierry es riu de tot i diu que el seu exnòvio és que ho ha fet tot i no ha fet res. Bueno, aquí ara que t'escull jo... Anem delirant una miqueta. Però què passa? Si recordeu, el Thierry tenia el VIH. Llavors, a l'abril de 1989, el Thierry es mor a presó. I el pobre Jean Thierry, bueno, pobre no perquè ha matat unes quantes, però vull dir, realment és menys malandrí que el Thierry. Pues el Jean Thierry es menja tot el procés judicial ell solet. Molt perquè bé. L'altre l'ha espitxat, bàsicament. I llavors... A França feia poc que s'havia abolit la pena de mort, però, clar, el tema pues, era bastant, bastant heavy i hi havia molta tensió i es volia que es volia demanar la pena de mort del Jean pel que havia passat. I llavors comencen a parlar del judici també, que comença el 1991 i tot i que, evidentment, està mort... segueix doncs, molt present el Thierry durant tot el procés judicial perquè realment qui l'ha liat més part és ell, però bé. Bueno. Llavors, això hi ha bastanta controvèrsia amb el paper que juga el Jean Thierry en els assassinats perquè tot i que hi participa doncs no té el mateix pes que el Thierry i el que no poden fer és jutjar-lo a ell més, o sigui, més severament perquè l'altre no el pot jutjar perquè s'ha mort. Llavors, aquí hi ha com una mica de controvèrsia en aquest sentit, perquè realment sí que ha participat, sí que ha matat gent, però realment el servei de l'operació, per dir-ho així, era l'altre i l'altre no el pot jutjar, però aquest no s'ha de menjar els marrons de l'altre, sí. Bàsicament. El 20 de desembre de 1991 se'l condemna a cadena perpètua. Després de 21 anys, el 2019, surt de presó. Aparentment, segons el que expliquen, surt totalment rehabilitat. És una nova persona, el Jean Thierry, i porta una vida completament diferent i res, és el miracle de la presó, el Jean Thierry.
Pensarem que és veritat.
Podeu pensar que és veritat. Aquí. No tinc ni idea, però fins aquí el documental i l'episodi d'avui.
Molt bé. Pitjor episodi de Drag Race de la història.
Hem de dir que jo he entès millor l'episodi com me l'has explicat que no veient-lo.
Ah, que l'has vist?
Perquè és bastant... Home, al teu costat!
És veritat.
Que perdoneu un spoiler, però cada 5 minuts del documental em deia... Bueno, és igual, ja ho acabo després, jo. No, acaba. Al cap de 5 minuts. És igual, ja ho acabo després. Així. Així tot el...
És que em porta molta estona i se'm fa molt pesat en algun punt. I més el documental aquest, que era una putíssima merda.
Sí, només saltava d'un lloc a l'altre.
Clar, és que no explicava res concret en tot el que portava mig documental i no m'havia explicat absolutament res.
Era un documental soso. Saps? Sí, una història que podien haver fet amb molta... Saps? Era bastant soso.
Era una història que donava per molt. Vull dir...
Ja.
La Carla cada 5 minuts era... Ja, després ho acabo, anem a berenar. I jo, no, vinga, acaba.
Bueno, és que s'ha de berenar en aquesta vida, escolta'm.
Dic, acaba, que queden 8 minuts. Joder, no sé què, bueno, al cap de 3 minuts. És igual, Clara, mira, anem a berenar i després que no acaba ja. que queden 5 minuts i així tota l'estona.
És veritat que l'ha vist, és veritat. D'on fes? Jo crec que és una història que donava per a molt, que tenia molt de morbo i aquesta gent li ha tingut por a l'èxit.
A l'èxit.
Sí.
En resum.
Pues molt bé.
Però bueno, jo espero que us hagi agradat aquesta història.
Esperem.
Ens ha encantat.
Molt bé. Sí. Jo sempre he intentat...
Ah, nosaltres, sí.
No, bueno, tenim clients, però bueno, suposo que tenen
voluntat. Vale, 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 vale.
També em serveix.
Crec que és més interessant.
Quin emoji podríem posar?
Quin emoji podríem posar? Ets tu la dels emojis, eh?
Hi ha algun producte de neteja? El WhatsApp? Vaig a buscar. Aviam.
Pues no ho sé, la veritat.
Què podríem posar?
Perquè posar una iaia és una mica cruel, no?
Samat.
Una mica. Aviam. Ah, bueno. Bueno.
Una bandera de França, una baguette.
No, una baguette no.
Una baguette. Ui, ui, baguette. Ui,
aviam ui, baguette. Si tenim...
Jo m'apel Barbara.
Aviam si hi ha una bandera o alguna cosa. Ah, tenim la bandera de Martinica.
Sí. Ningú sap quina és la bandera de Martinica. Carla,
no ho sé, però no poso Martinica i ja em surt una bandera. Busqueu-la.
Molt bé, bueno, pues res.
És una bandera, us explico, pues, perquè me la busqueu. És una bandera.
Ai, la d'Israel, la de Palestina.
La de Palestina, però sense el blanc, no?
Exacte.
Free Palestine, gent.
Free Palestine, exacte.
Doncs això, no sé, què us ha semblat? Us ha agradat?
Sí, ho hem dit,
molt,
això.
Molt, molt. Està encantat.
Sí, que no,
d'alguna manera.
Que
sí. Sí, ens ha encantat.
Clar, és que no expliqueu bueno, res. Farem.
El proper no. El fas tu, també.
No, no.
Que expliques sí, molt bé.
Tu, no. I el següent, i el següent, i el següent.
No, jo explico, jo li poso emoció. Jo li poso ganes.
Sí, està allà,
direm que sí, que li poses dormida. Ganes
jo li poso sí, sí. Ganes a la narració
com entenc sobretot... que l'única que està sentada com una persona sóc jo
sí,
sí.
Jo estic estirada des del principi sí.
Sí, jo una sí, mica sí, també però bueno.
La Carla s'ha anat escorrint cap a...
sí, 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 a mesura que passaven els minuts anava sí. Pa abajo
sí, sí, sí. Però bueno, és que això de que ens veiem em va malament a mi
sí, serà això.
Sí. És que veig a la Clara així mig tiesa i no em puc concentrar.
Jo m'estiro, no, però vull dir que jo els tinc aquí presentes, eh? Que no és que m'adormi.
Doncs això, ens poseu la bandera de Martinica o el que vosaltres vulgueu, ja en aquest punt ens és una mica igual. I poseu-nos vosaltres alguna cosa i intentem endevinar a què feu referència, va, que és més divertit.
Ah, i expliqueu-nos els traumites.
Traumites de l'església. Traumites de l'església ens agraden molt.
Sí.
Sí, sí. Els de la Renfe ja els tenim molt, molt vistos.
Molt per la mà.
Fellow supervivents d'escoles concertades religioses, raise your hand.
Ai, sí, sí, sí,
sí. Els traumes amb l'església uneixen.
Va, traumes amb les profes monges del vostre col·le concertat.
Sí, sí.
Bueno, no cal ser tan específic, eh?
He de dir una cosa. Bé. Hi ha una cosa que ens uneix a totes les persones que hem estudiat a col·les de monges barracures, que és cantar les cançons de missa a les 3 del matí a Marina. Esto es algo que passa sempre.
Sí, perquè jo cançons de missa
només no he cantat cançons de missa. Sí, perquè jo a l'església no cantava les cançons de missa per principis, però, beguda,
però el Vare Nostrum de Marina, el Sant Sant Sant, Sant és el Senyor, lo ha cantado.
Bé. Ostres, i la Moraneta a festes de Sants. Moraneta. Sí, i, sí, sí. Bueno, unes coses.
Sí, sí, sí.
És més, si juntes la gent de la nostra...
I a la d'Este Fideles, col·lectrem... vamos.
Ah, jo bueno, a la d'Este Fideles sí que el vaig cantar, eh?
Sí, nosaltres també.
Sí.
A la classe
però és que, Carla, si juntes a la gent de la nostra quinta, del nostre col·le en concret, et cantarem tota una cançó de pregàries d'Angola.
Sí, el tambú la tambulangana.
Perdona, tambú això no podeu cantar ara mateix, sisplau.
Tambula, tambulangana. Tan volant gana... Hòstia, no me'n recordo, eh? It's a mieto. Obvio, obvio, tambulelela. Obvio, tambulelela. Ni na 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 na. Bisandela, bisandelela, bisandelela. Era algo així, és que no me'n recordo del tot.
Sí, la pronunciació serà terrible.
Però, escolta'm, és que en sabíem una cançó amb rus, també. Dobra i amaià...
I això
la dona amb un petó, mama. Sí. I se n'ha d'obre i ama ja. No sé què, no sé què. Mama. Sí, aquesta la cantàvem amb 5 o 6 idiomes. Sí, espera, no, no.
Mama, sí, no me'n recordo.
Sí, d'obre i ama ja, no sé què. Un
remix d'això.
Ui, un dia... Espera, tambula... Encara... Que, ojo, igual se l'han inventat, però això la cantàvem a tope.
Jo no l'he trobat mai, que jo la... Que jo la vaig buscar fa temps, fa anys, i no la trobem mai.
Tambulangana. Aviam. Hòstia, serà inventada.
Serà inventat i serà superracist.
No, no. Ja, ja. Hòstia, perdoneu, eh? Si dic algú racista, mira, de veritat que això ens ho van ensenyar perquè
no, tenia això, sí.
Una ONG que cada any anaven a fer alguna cosa a Angola. Molt, molt bona sí. Gent. Total, que
en van anar a aquesta cançó. Diferents països, però Angola era un país que va anar molt.
Tambula, tambulangana.
Clar, i ens van dir...
Hòstia, serà inventat.
Cada any ens portaven un vídeo de la missió que feien per anar a construir col·les i orfanats i coses. I jo recordo una vegada que ens van portar en el vídeo, es feien com un mini documental del que havien fet. I un dels anys, per alguna raó, van anar com a una... No una església, però algun tipus de celebració religiosa, saps? I clar, sortia la gent allà cantant i en plan molt, molt animada i tal. I llavors ens van dir, doncs ara us ensenyarem la cançó que vam cantar allà, que ens van ensenyar
sí,
allà.
Sí, sí, sí.
Ens van ensenyar aquesta cançó. I tindríem pues no. 9 anys. I aquí estem, cantant el Tambulangana.
És que aquestes són coses que et marquen. I el Dobre i Amaià també, ara que me'n recordo. Dóna'm un petó, mama.
Dóna'm un petó, mama.
Mama.
Mai em deixis sol, mama.
Sí, sí.
No?
Mama, sí, 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 sí. No, és que cantàvem aquí unes coses. Mira, em fet responsable de buscar el Tambulangana i el proper podcast.
Pròxim episodi.
Sí, sí, sí. Cançó.
Si algú coneix el Tambulangana, sisplau, que ho deixi als comentaris.
Que ens ho faci dir.
Que ens ho digui, sí, sí. Sisplau. A veure si és una cosa realment inventada del nostre col·le.
És que s'ho hauran inventat, eh?
Segur, doncs ho cantàvem tots, eh? El Tambula Tambulangana.
Sí, va marcar una generació, el Tambulangana.
Sí, sí.
Ho dic.
Tambula Tambulangana. Tambulangana. Espera-te, perquè per escriure això, déu-n'hi-do. Tambula Song. Ja, que... Bueno, pues res.
Bueno, anem a plegar, anem a plegar. Sí, ja, sí. Si trobes, ja ens ho diràs. Anem a plegar.
Sí, sí.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu.
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 Fins aquí el programa d'avui. Si us ha agradat i us heu entretingut, podeu subscriure-us. Ens trobareu a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox i altres plataformes. Si voleu contingut extra, us podeu fer mecenes o fer una aportació a malandripo.naixeta.cat. També ens podeu trobar a Twitter i a Instagram. Gràcies per escoltar-nos.
Adéu! Adéu.